Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. L'Audiència de Barcelona, a diferència de la Fiscalia, no veu agressió sexual en la violació en grup que va patir una noia de 14 anys a Manresa. El jutge ha declarat culpables d'abús sexual i no pas d'agressió 5 dels 6 joves acusats de la violació múltiple, 2 d'ells amb les penes màximes per aquest delicte. La sentència absol el 6è acusat d'agressió i no hi veu delicte en un 7è home que hauria estat masturbant-se mentre la resta agredia per torns la noia. Canviem de qüestió. El govern català ha reaccionat aquest matí a l'anunci del president del govern espanyol en funcions d'un decret que obligarà totes les administracions de l'Estat a utilitzar servidors ubicats a Europa, una mesura que finalment ha aprovat el Consell de Ministres i ha confirmat la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo. El conseller Jordi Puigneró ha dit que estem davant d'un 155 digital i s'ha preguntat si l'executiu de Pedro Sánchez vol tombar un projecte de progrés econòmic i social per a Catalunya. Més notícies a aquesta hora. Espanya s'ha ofert avui a organitzar la cimera del clima que s'havia de celebrar a Xile i que el país sud-americà ha decidit cancel·lar per sorpresa a causa dels aldarulls que viu el país aquests dies. La 25a edició del que es diu oficialment Conveni pel Canvi Climàtic estava prevista per a les dates que van del 2 al 13 de desembre i el govern espanyol s'ha compromès a acollir-lo en aquestes mateixes dates. Recordem que el president xilè, Sebastián Piñera, ha explicat en les últimes hores que el president del govern en funcions d'Espanya, Pedro Sánchez, ha ofert Madrid com a seu de la conferència. Ha estat en una conversa telefònica entre els dos dirigents. En plana cultural, el Palau de la Música Catalana acull a aquesta hora a les 8 un concert amb la Coral Cantiga i l'Orquestra Terrassa 48, sota la direcció de Josep Prats. Interpretaran el Rèquiem de Mozart. I a 8:45, a l'Auditori Teatre de Sant Cugat del Vallès, concert també, en aquest cas amb el cor Amics de l'Òpera de Sabadell, l'Orquestra Simfònica del Vallès i diferents veus que interpretaran la Cenerentola de Giacomo Rossini. Acabem recordant que les diòcesis amb seu a Catalunya, a través de les delegacions diocesanes de pastoral vocacional, ja tenen a punt la cadena de pregària per les vocacions, que es fa des de demà i tot el mes de novembre amb el lema Val la pena arriscar la vida per Crist. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Benvinguts al Plusvàlua, el programa d'economia en valors que cada dijous els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través de Ràdio Estel, en col·laboració amb la Caixa. Avui parlarem d'un tema que us interessa molt, moltíssim. Ens heu fet moltes preguntes al respecte, i és de marca personal. Ho farem amb Guillem Recolons. Guillem és estratega en marca personal, i ens acompanyaran també Sílvia Bueso, que és pediròloga de raça, experta en l'art de demanar, Joan Contijoc, advocat, i Paula Fernández Ochoa, consultora de màrqueting jurídic i marca personal en alt rendiment. Als controls tècnics tenim a Jordi Carretero, a la coordinació Mercè Blanco, a les notícies Mercè Raga i salutacions de qui us parla, Mireia del Pozo. Comença el Plusvàlua. A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Molt bon vespre, Guillem Recolons. Benvingut al Plusvàlua.
Bon vespre, un plaer.
Teníem moltíssimes ganes que vinguessis i que parlessis de marca personal. Tu, que ets tot un expert, una estratega, i ja fins i tot veus que diuen que ets la persona que més en sap de tot el país.
No sé, deu ser un país molt petit, eh? Perquè hi ha molta gent bona aquí, a aquest país, hi ha molta gent molt bona. I a la taula n'hi ha una de les bones, també.
Després en parlarem, també. Sí. Amb ella i amb tota la resta, que tots realment són números 1, cadascú en lo seu. Per començar, Guillem, una paraula que està cada vegada més en boca de tots, però sovint doncs, no acabem de saber què és el branding. Què és això? Què és el branding?
Podríem dir que el brand és una marca i sí. El branding és la gestió de la marca. Per tant, és així explicat de forma senzilla, seria això. Ara, si anem a parar a què seria una marca és qualsevol cosa que tingui valor, que porti valor a una empresa, a una persona, a qualsevol altra.
I quan una empresa porta valor o una marca porta valor?
Pues mira, un exemple molt bo ho tenim amb els granells, per exemple. No? Tu tens un producte que està basat en una marca, en una etiqueta, i allò té un valor determinat, i en canvi l'altre és un commodity, que diu, no? Un producte que, bueno, que potser no saps qui l'ha fabricat i té un preu més baix, òbviament. És un producte sense marca. Sense marca vol dir sense valor. Encara que pugui ser bo pel consum, eh? No té res a veure.
O sigui, perquè ens entenguem, aquelles marques que són tan conegudes per tothom, que només veure el nom ja tens clar que aquelles bambes seran les millors possiblement, darrere d'això hi ha hagut un gran treball en la marca, en branding.
Clar, efectivament, sí. Un treball, però ingent.
Per tant, això no és una feina d'avui en dia, això ja ve de fa molts anys.
Ve de fa molt de temps, tot i que s'ha posat en valor, jo et diria que els darrers 100 anys, aproximadament.
O sigui, els darrers 100 anys, sí. Ja, per tant, realment sí que és una cosa que ja porta trajectòria,
sí. Les primeres marques importants, ja, i segur que tothom té al cap una cola, que no direm el nom, però ja porta pues, sí, una bona carrera de temps, algun diari català també, dels que comprem al quiosc, etc. Per tant, és veritat que això ja porta temps. I, home, si ens remuntem a molts anys enrere, podem veure que Sant Cugat, per exemple, pues, el monestir romànic està signat per un senyor, no? Sí. L'any mil i pico, no? I, per tant, ja al segle XII ja començaven a haver alguns escultors o artistes que signaven les seves ordres. Això ja era una primera, diguem, una part de posar-hi branding, de posar marca en alguna cosa. No era lo normal, no era lo habitual. Això va començar més a la Renaixença, sobretot.
Aleshores, aquests darrers anys, ja més enllà de la Renaixença, ja veiem que fa molts anys que ens acompanya, però la realitat és, Guillem, que a nivell general, a nivell del públic, ha sigut aquests darrers anys que està pujant tant aquest concepte, marca personal, branding, com ho treballem, què és? Sí. Per què hi ha hagut aquesta pujada últimament?
Perquè hi ha hagut un fenomen relacionat amb la comunicació, que és la possibilitat de que qualsevol persona, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, pot comunicar de manera pública. Que això és un fenomen que no existia abans de l'any, posem 2002-2003, d'acord? I l'aparició de blogs d'una banda i l'aparició d'algunes xarxes socials ha fet possible que qualsevol persona, hi ha una frase molt bona de la Hillary Clinton de fa molt de temps que deia que qualsevol tio que tingui un smartphone pot fer un mal terrible a la humanitat, no? Perquè les coses s'han vist, no? Clar. També hi ha la part positiva, òbviament.
Home, però... absolutament tot sí, sí. Té, com sempre, la vida, part positiva, part negativa, i es tracta de trobar una mica el terme mig. Sí. Però sí que és veritat, aquest fenomen que deies, de les xarxes socials, que han ajudat molt a tothom a visualitzar-se,
sí.
I que és, al cap i a la fi, com una mena d'aparador. Estem oberts 24 hores al dia, els 360 dies de l'any.
Aquest és el gran canvi. La nostra marca personal es pot projectar ja no quan estem desperts i amb entorns, diguem-ne, reals o atòmics o del món dels àtoms, sinó també quan estem dormint. I bueno, hi ha el senyor que va inventar el terme personal branding, que vol dir gestió de marca personal, ell parlava de... una de les coses que parlava... No sé si seria... Una cosa que parlava és que tots estem constantment venent a tota hora i a qualsevol lloc. Això és important. En aquest moment és una cosa que també és bastant sorprenent per un professional que ara mateix sigui més sènior, no? Perquè aleshores doncs, hi havia uns senyors que eren els comercials, que eren els encarregats de vendre, no? I no, ara qualsevol persona en una empresa o inclús fora d'una empresa pot vendre. Des de la persona que agafa el telèfon fins al màxim president, no? I a tota hora i a qualsevol lloc. És a dir, internet ens dona aquesta capacitat de poder extendre un missatge. Ara, dit això, també és veritat que el perill és identificar la marca personal amb xarxes socials. Això sí que no. Això, si vols, en parlem més tard.
Clar, això ho hem de vigilar. Has entrat un nou concepte, que és el de marca personal. Sí. Hem començat parlant de la marca com a empresa, sí. Però arribem a la marca personal. Uh-huh. Què és i com ho diferenciem?
La marca personal és la impressió que deixem als altres. És una impressió que, tant des de l'angle racional com l'emocional, que també hi compta molt, perquè és el que té més retenció de memòria, per dir-ho així. No? És com un perfum, no? És com un perfum bo. No? El perfum bo dura més temps, no? Pues la part emocional és la que fa que aquest record de marca quedi més. Per tant, podríem dir que no tenim una marca personal, sinó que deixem una marca personal. I una de les coses importants en un procés és fer un diagnòstic de quina és la marca que deixem. I això demana preguntar. Tan senzill com això.
Demana preguntar. I com preguntem o com casem la marca de l'empresa amb la marca personal? Com ho juntem, això?
Les persones, en aquest moment, ja formen part de les marques corporatives. És a dir, hi ha una frase anglesa que diu "Your people are your brand", que cada vegada s'està
Extenent més
com a concepte, perquè el que ha passat, i això és una dada de Nielsen i per tant comprovable, Nielsen ens diu que només un 33% avui de persones confia en les marques. El mateix Nielsen, en un altre estudi, ens diu que, en canvi, nosaltres confiem un 90% en recomanacions de persones com nosaltres.
Sí.
No sé si coneixeu aquestes xarxes.
Sí,
sí. Tipo, no sé, no puc dir marques, però TripAdvisor. Bueno, aquest tipus de xarxes, doncs, pues, sovint confiem en persones que ni coneixem per donar validesa, pues, a la qualitat d'un restaurant, d'un hotel o d'un indret determinat. I per tant, cada vegada és veritat que les persones tenim més poder, no només com a comunicadors, sinó com a gestors de confiança, com a transmissors de confiança. Per tant, les empreses han de gestionar això molt bé amb la seva gent. Jo, bueno, i la Paula, estem treballant des de fa molts anys ja per a empreses en programes de personal branding. És una mica oxímoron, no? Perquè dius, hosti, com? Personal branding corporatiu, en què quedem? Això és personal o és d'empresa? No, les empreses han de saber aprofitar la força que té la seva gent com a transmissors de confiança i aprofitar la pèrdua de força que tenen, per l'altra banda, les grans marques, no? Que ja no arriben com arribaven abans.
Clar,
això
i tant.
És important.
I tant. Ens estaves parlant de que cada vegada hi ha més marques, que ells, doncs, bueno, s'anuncien, tenen la seva pàgina a internet, però que les persones, quan hem d'anar a un restaurant, quan hem d'anar a un viatge, on sigui, doncs, generalment busquem allà on hi ha opinions.
Exacte.
I les opinions que llegim i d'allò que ens fiem, i allò que acabes dient, mira, en aquest restaurant diuen que els canelons estan molt bons i que aquí... tal plat està molt bo, no? I t'aconsellen. Al cap i a la fi són persones que no coneixem de res.
Però són com nosaltres. És a dir, agafes un diari i hi ha una pel·lícula que estàs tentat d'anar-la a veure i veus opinió de la crítica i opinió del públic.
Sí.
Jo no sé vosaltres, jo em fixo en l'opinió del públic perquè jo no sóc un expert i, per tant, prefereixo passar una bona estona que no estar 3 mesos sense dormir fent unes reflexions molt profundes. I aleshores, cadascú ha de triar el que vol, però és veritat que acaba tenint més eines que ens indiquen les preferències de la gent, no? I aleshores, bueno, tu pots ser un anti-tot i anar al revés, eh? També tens tot el dret del món a fer-ho, evidentment. Però tenim molta informació i, sobretot, aquesta transmissió de confiança de gent de la que no coneixem. Eh? És a dir, si una aplicació d'aquestes veiem que un hotel té tres opinions, doncs sempre pensarem que és l'amo, el cunyau i la cosina. Eh? Però, en canvi, si n'hi ha 5.000 i són positives, hem d'entendre que, efectivament, aquests senyors estan deixant una bona marca.
Eh? Aquesta transmissió de confiança, que és tan important per nosaltres, pel públic final, que acabarà comprant aquell producte o utilitzant, com dèiem, moltes vegades és de gent que no coneixem.
Sí.
Però d'altres també és de gent que coneixem.
Correcte.
Aleshores, les empreses han d'aprofitar el seu personal.
Sí.
Cada vegada estan fent més els ambaixadors de marca, el que se'n diu. Mm. Ambaixador de marca, que n'hi ha uns que són externs a l'empresa,
sí,
i uns altres interns.
Sí.
L'ambaixador
extern
millor?
És el que molta gent coneix com a l'influencer, no? L'influencer, sí, extern. Què és millor? A veure, és molt difícil que jo pugui assessorar una gran empresa i dir-li, escolta, deixa de comptar amb influencers externs, perquè, a veure, si tu tens el Rafa Nadal, doncs, clar, és un superinfluencer, no? Evidentment. Però el que sí puc dir és que el nivell de credibilitat és més alt quan l'influencer és intern, és a dir, quan és un ambaixador de la marca, i especialment si és un perfil tècnic. Hi ha una superinvestigació que cada any al gener tenim els resultats, que és l'estudi Edelman Trust, Edelman, sí, Confiança,
sí,
que és un estudi que es fa en àmbit internacional, i aquest estudi cada any ens referma que efectivament el perfil corporatiu que més confiança genera dintre de, no només dintre d'una empresa, sinó inclús fora, és un expert tècnic i un expert acadèmic. Són les dues persones que genera més. I en canvi, qui genera menys són polítics, però això no crec que s'opti gaire, i els grans presidents de les empreses, els CEOs i comitès directius i tot. Segurament per temes relacionats amb l'opacitat de la comunicació, és a dir, persones que han fet una mica la tècnica de l'estrus.
Per tant, en el fons ens estàs dient també, ens estàs aportant que és millor que sigui la seva pròpia gent,
sí,
ens donarà més credibilitat que el propi de dalt de tot, degut a aquesta credibilitat, o depèn?
A veure, el de dalt de tot, si és una persona que és conscient de la importància que té donar la cara quan s'ha de donar, no amagar el cap sota la... I això, aleshores, funciona molt bé, també. És a dir, hi ha empreses com Virgin, per exemple, o com Amazon, doncs que el cap dona la cara.
Sí,
I
sí,
és un senyor que són marques públiques conegudes. Aquí a Espanya, jo no sé quin cas podria posar, perquè sempre és conflictiu i hi ha associacions polítiques, però també tenim algun CEO que està bé, que està comunicant correctament, i altres que senzillament amaguen el cap sota l'ala i crec que no ho estan gestionant del tot bé. Aleshores, tot això, doncs, ho supleixen amb quantitats de milions d'euros en comunicació publicitària, etc, que crec que és algú que té un límit ja, eh? Ja s'està limitant.
En general, Guillem, ens trobem en uns moments laborals, ja des de fa uns anys, de molt canvi, de que totes les persones joves, els millennials, els que el que realment busquen és sentir-se bé allà on estan treballant. Van molt més enllà buscant uns valors, van més enllà d'aquesta estabilitat que es buscava fa uns anys i les generacions més grans dels 40 i pico. O sigui, aquí les coses han canviat. Totes aquestes idees, aquesta informació que ens estàs donant sobre la marca personal, aquest sentiment, no?, sent ambaixador de l'empresa internament, també et fa sentir part de l'empresa.
Sí, però necessites que hi hagi una condició important, que no és només cobrar el que hagis de cobrar, conciliar, etc., aquestes coses que són bàsiques, podríem dir de piràmide de Maslow base, no?, sinó necessites que hi hagi un propòsit empresarial. I necessites coincidir pel que fa als teus valors amb aquest propòsit. És a dir, el gran problema que hi ha ara és que les persones que se'n van de les empreses que són bones, perquè hi ha de tot, no? Però les que són bones que marxen, moltes marxen pel jefe i moltes marxen per una falta de propòsit. Jo tinc una neboda que va estar en una de les top 5 i va marxar, i va marxar al cap d'un any i va dir, és que no vull treballar perquè un senyor es faci una casa més gran a Nova York. Necessito que hi hagi algú més. I se'n va anar a una empresa més petita, cobrant una mica menys, però amb una empresa amb propòsit, amb una idea de construcció de futur i tal. Per això és important, en un procés de marca, entendre quin és el propòsit. D'alguna manera, per què t'aixeques cada matí?
Què estem fent?
Sí.
No?
Cap a on va tot això? Cap a on va tot això?
Clar.
I fixa't que el moviment que s'està produint, que té molt a veure també amb l'economia circular, però va més enllà, és que les empreses abans tenien dos grans objectius. El primer eren beneficis i el segon persones. I la tendència ara és persones, planeta, beneficis. Vale? Per tant, aquest canvi, que no l'estem veient, diguem-ne, amb una nitidesa absoluta, però és una tendència que sobretot per tot aquest grup de millennials, centèlies, això serà una obligació. És a dir, una empresa que no tingui propòsit i que no tingui un pla de formació al darrere d'aquest propòsit, etcètera, no tindrà cap futur per aquest grup.
Sí, sí, estem en moment de canvi totalment.
Sí.
Cada vegada els termes són més en anglès.
Mm.
Tot, per què ho estem fent, això, de que cada vegada estem totes aquestes paraules en anglès, que aleshores hi ha gent que es perd? La gent d'aquesta edat, que no són els millennials.
Algunes són difícils de traduir, sí. Personal branding es pot traduir com a gestió de marca personal, però aleshores molta gent, en comptes de dir personal branding, diu marca personal. Jo t'ho explico. En anglès és més fàcil, perquè és personal brand, que és la marca que projectes, i personal branding, que és la gestió, el procés de gestió, no? Aquí sovint ens trobem que la traducció no és fidel a l'origen i, per tant, acabem utilitzant. Jo, per exemple, això que deies dels programes d'ambaixadors de marca,
sí,
per especificar que són els interns, això té un nom que es diu employee advocacy. Jo no sé traduir-ho, això, però és com es diu. I no té res a veure amb advocats, eh?
Clar, és que ara pensa, dic, potser sí, sí, des de fora, aquell que ho sé, la primera impressió pensa en algú d'advocats. Sí.
No, en el meu cas és bastant còmic, perquè jo resulta que m'he fet fora amb tres, quatre conceptes, i un és executive branding, que vol dir els processos de personal branding per a executius, que, Més que res, perquè és molt més curt. O sigui, a l'anglès té un avantatge, és que amb molt poques paraules a vegades pots expressar un concepte, no? O employee advocacy, o coses d'aquestes, o la pròpia paraula personal branding, però és que també pel carrer sents la gent parlant d'influencers, i per què no diuen influenciadores, no?
Clar,
però és una síl·laba més curt, no?
Okay. Perquè també potser va ser inventat a Estats Units, sí, i aleshores sí, després, sí, sí. Clar, si ells són els primers, doncs acabem aquí portant-ho.
Sí, sí.
I com tu dius, la traducció doncs no és igual. Mm. Parlant de terminologia en anglès, què són els changemakers?
Ah, sí, jo parlo molt dels changemakers. Són els... A veure, té molt a veure amb el canvi d'estil de lideratge de les empreses. És a dir, el lideratge antic, més jeràrquic, més vertical, d'alguna manera està donant pas a un tipus de lideratge que té molt a veure no tant amb la jerarquia, sinó amb la capacitat de transformar. I aleshores, el changemaker és aquest, changemaker, ja a veure si ho dic bé, és aquella persona que potser sense tenir-ho com a rol específic dintre de la seva activitat a l'empresa, està contribuint al canvi dintre la companyia. I aleshores aquesta persona pot ser algú que sigui d'un comitè de direcció o pot ser un que estigui en un nivell mig. Al final, les empreses tenen la necessitat d'identificar aquestes persones perquè són absolutament crítiques, perquè són les que acaben convencent el reste de la necessitat del canvi.
Aleshores, com es transforma, Guillem? Es transforma a través d'aquestes persones?
Bueno, sí, sempre estem parlant moltes vegades de transformació. Suposo que has sentit parlar mil vegades de transformació digital.
Sí, i l'altre dia precisament es va celebrar divendres passat la jornada de la 24a jornada del Col·legi d'Economistes, i un dels conceptes claus d'aquesta jornada era precisament doncs aquesta revolució digital que està avui en dia en boca de tots i de tothom.
4.0, etc. Sí, aquí hi ha un factor clau, i és que a vegades parlem com ho diria, del mitjà i no del concepte en general. És a dir, la transformació digital és important, però primer cal una transformació cultural. És a dir, jo he viscut algunes empreses, i algunes grans, que han dut a terme una transformació digital tremenda sense que hagi hagut un canvi cultural, començant per la pròpia direcció. Aleshores, què ha passat? Que han introduït unes eines supermodernes, magnífiques, de gestió de les xarxes corporatives internes, coses d'aquest tipus, i quan veien algú que l'estava servint, passava el jefe i donava una closca a l'altre. Què estàs fent? Estàs perdent el temps o què estàs fent? És a dir, o es produeix un canvi cultural des de dalt, Sí. Si no, això no funciona. Aleshores, per això està sent tan difícil l'aplicació pràctica de la transformació digital, perquè s'ha de creure des de dalt de tot. I aquest és un problema.
Clar, avui en dia hi ha empreses, hi ha els treballadors que tenen constantment l'aplicació de LinkedIn oberta i que treballen molt a través d'aquesta xarxa, i en canvi hi ha altres empreses que consideren que això és un tema teu personal, com a, i per tant aquí no és el moment d'entrar treballant.
Sí, hem de trobar de tot. Les empreses que consideren que les xarxes socials o professionals, com el cas de LinkedIn que parlaves, són cosa personal, són empreses que segurament tenen, vaja, pocs dies per endavant, no? Perquè hi ha, són empreses que ja potser no tenen un hereu, un substitut, una cosa per l'estil, com empreses, per exemple, que encara n'hi ha, que tenen les xarxes socials, doncs, bueno, que estan com... el servidor les té prohibides i coses d'aquestes. I, clar, el problema és que la gent que hi ha aquestes empreses, doncs, bueno, acabarà marxant. Clar. Això és el que hi ha. És a dir, hi ha aquella frase que segur que has sentit mil vegades, que les empreses que aposten per la seva gent en formació i tal, oh, és que si lo formo se me va a ir, no? Que sí. És la frase, no? Bueno, sí. I si no, se va quedar, no? Aquesta és la gran resposta, que és magnífica. I encara queden moltes empreses, sobretot de tipus familiar, petitona, però també grans, que estan amb aquesta mentalitat de... sí. Antiga, primitiva, de que no me pierdan tiempo con cosas estúpides. Però, clar, si tornem a lo que dèiem abans, de que tots venem 24 hores i a tot arreu del món, és perdre una oportunitat...
d'or.
D'or.
I tant.
D'or,
i tant.
Absolutament.
Per tant, ja per anar acabant, Guillem, per resumir, és el moment d'invertir en comunicació? Tant a nivell personal com a nivell empresarial? És el gran moment, ara?
Comunicació personal, sí, sí. És a dir, jo crec que el canvi és evident. Si ja, abans t'he dit, el 33%, només el 33% confia en marques i un 90% confia en persones, escolta, blanco i en botella.
Està clar. Aleshores, tots aquests oients que ens estan ara escoltant el dijous 31 d'octubre al vespre, que porten aquestes setmanes escoltant, doncs, els canvis que viurem en el món de l'economia, en el món social, perquè l'economia i el social van, com tu molt bé saps, completament de la mà, què han de fer o què poden fer, què els recomanaries de fer a ells des de l'àmbit de la comunicació?
Jo els recomanaria fer tres passes, si és possible, a nivell d'autogestió de marca. La primera és averiguar quina és aquesta marca que ells estan projectant, perquè tots la projectem, la marca, vulguem o no. Inclús el no fer res projecta una marca. És a dir, jo tinc una frase personal que és tot deixa marca, no? El que fem i el que no fem. Llavors, primer, quina és la marca que estic deixant als altres? Perquè necessites fer un diagnòstic, això és com un metge. Vull dir, si no fas diagnòstic no pots operar, no saps què has d'operar, no? La segona part és més estratègica, és dir, bueno, un cop ja sé quina és la marca que estic, l'empremta que estic deixant als altres, com puc gestionar-la? I, per tant, has de marcar un objectiu, cap a on vull anar, un propòsit, i, sobretot, algo molt important, una proposta de valor i un model de negoci. Proposta de valor és treballar amb la raó per la qual t'han d'escollir a tu i no a una altra persona. I això és bastant difícil, però és necessari. És absolutament necessari. És a dir, si tu no deixes clar que t'han d'escollir a tu per això, doncs seràs un com els altres, no?
Un més.
Hi ha un col·lega de professió, que és l'Andrés Pérez Ortega, que diu, si eres un home, seràs un home menys. És clar, no? Jo crec que no cal explicar-ho gaire. I una tercera part, finalment, que és quan has treballat aquest model més estratègic personal, és quan realment ja pots sortir d'alguna manera a l'entorn de la comunicació. Ja pot sortir a les xarxes, ja pot sortir... Però no només xarxes, perquè la gent tot ho acaba abocant al tema digital i, escolta, pots publicar llibres, pots publicar white papers, pots fer assajar un elevator pitch, que és una cosa que es fa a peu de carrer, per dir-ho així, i en molts altres mitjans que funcionen. Per exemple, la ràdio, d'Estem Ara, és una cosa molt recomanable, perquè ara mateix això se sentirà a les 8 de vespre, però després queda un podcast.
I
aquest podcast és, no sé si és etern, perquè no sabem això, el núvol fins a on estarà, però és un element constant. És a dir, nosaltres podem estar utilitzant aquest podcast durant molt de temps, no? Per tant, aquest mateix és un mitjà híbrid.
Sí, totalment.
És un mitjà híbrid, totalment. És un mitjà híbrid real i digital. Per tant, l'apostar per aquest tipus de mitjans per mi és una bona recomanació, eh? I bueno, si algú que té a l'abast pues, poder fer el que estem fent ara, no? Amb una emissora, o encara que sigui una emissora petita o una cosa d'aquestes, això té un gran ressò. Igual que escriure en un diari, tenim la Paula que escriu a diversos diaris, per exemple, nacionals, i això pues, deixa una hemeroteca.
I tant.
Això deu ser, deixa una empremta digital molt gran. Encara que ella no escrivís a cap blog o a cap res, seria molt fàcil trobar molt bona informació sobre Paula.
Doncs, Guillem, si et sembla bé, anem a obrir els micròfons dels nostres tertulians d'avui, la Sílvia Busso, pediròloga de raça i experta en l'art de demanar, el Joan Contijoc, advocat, i la Paula Fernández d'Ochoa, que ja has nomenat diverses vegades, que ella és consultora de màrqueting jurídic, de marca personal a l'entorn del rendiment. Paula, el Guillem ha utilitzat diversos conceptes que realment tu els tens per la mà i que treballes al dia a dia.
Sí, así es, trabajo... Y he aprendido mucho de Guillem, también debo decirlo. Ahora que estamos aquí echándonos estos guiños recíprocos. No es cierto que yo creo, o creemos, desde luego los que nos dedicamos a esta actividad, de ayudar a los profesionales a gestionar, a identificar su talento y a gestionar su marca, que es el momento. Estamos en un exceso de oferta y demanda de cantidad de profesionales que realmente hay que diferenciarse, y sobre todo hay que diferenciarse aportando valor. Como ha dicho Guillem, con un propósito y desde luego con valor.
Todos estos oyentes que estaban escuchando a los tres consejos que ha dado Guillem, estos tres consejos, no, buscar aquest diagnòstic, que és el que estem projectant en aquests moments, fer una estratègia i després sortir a les xarxes, això, Paula, ho podem fer cadascú de nosaltres o necessitem d'un professional que ens guiï i ens indiqui com ho hem de fer això?
A ver, realmente puede hacerse, pero también es cierto que cuando acudís a profesionales, como tengo que decirlo, podemos ser nosotros,
claro,
os podemos ayudar. O sea, también es cierto que incluso uno mismo no solo nos cuesta identificar el talento, sino incluso también a veces aceptar ciertas críticas que desde fuera pueden ser muy constructivas y te pueden ayudar realmente a decir dónde está tu ventaja competitiva, tu valor, te ayuda una estrategia y sobre todo te ayuda también a coger la dinámica de lo que ha explicado Guillén, que es la tercera fase de sí, ya no solo salir a las redes sociales, sino realmente la visibilidad en general, mundo online, mundo offline, que hoy claro, día están 100% de la mano. Entonces es cierto que ese ejercicio con un profesional, guiado con un profesional, suele ser más fácil. Pero bueno, también es cierto que hay muchas posibilidades de leer a grandes autores y grandes expertos en la materia que te pueden dar pistas, desde luego, para
hacerlo para más hacerlo o menos correcto, porque, claro, vulguem que no, no tothom potser en un moment determinat disposa de diners per poder pagar un professional. Si estàs a dins una empresa, també t'has d'ajustar en els cànons d'aquella empresa. També hi ha empreses que ells en allà donen cursos. Doncs cadascú sap quines són les seves realitats. Sílvia Busso,
sí,
tu has fet realment una cosa que el Guillem ha comentat, que és marcar la diferència. Allò que no té o que no aporta un altre, no? Perquè realment t'escullin a tu. Tu, quan inventes aquest concepte de l'art de demanar i que ets pediròloga de raça, clar, d'entrada sobte, què vol dir això? Què vol dir pediròlogo de raça? Però ho has aconseguit.
A veure, m'agrada dir una cosa que és bastant clara, i és que ni de broma lo he conseguido sola. És a dir, amb això tinc un punt d'humilitat, perquè al final jo sóc experta en una cosa, he creat un concepte que no existia, l'estic comunicant amb un to dicharachero, m'estic atrevint, m'estic mostrant des de la vulnerabilitat, des de la capacitat i des de la intenció de fer aquella pessigada a la gent perquè es demani, sisplau, allò que vol aconseguir. I esto no es delegable. Si tu vols demanar una cosa, una feina, aconseguir clients perquè ets autònom i vols sortir amb demanar amb el negoci, si tens una causa social, com ara Pallapupes, que vindrà més tard, i vols donacions, has de demanar, i demanar des del donar. Llavors, jo he creat algo que, òbviament, està marcant una diferència per la meva manera de ser i segurament per el cachondeillo que li poso, perquè hem tingut una tendència tan perversa de mirar les ventes i el pedir, i és que és fonamental. Ho acaba de dir el Guillem, ho acaba de dir, vull dir, la Paula, ho estem dient tots, t'has de vendre. I, per tant, si ho mirem des de la mirada tòxica, no aconseguirem el propòsit. I, per tant, ens hem de guanyar la vida. Hem d'aconseguir que les feines que fem ens agradin. Hem d'aconseguir la feina que vulguem aconseguir-la. Tot allò passa per demanar. Jo no l'he aconseguit sola ni de broma. O sea, jo he estat una yonqui de la nòmina. Jo vengo de 20 anys de nòmina. Per tant, sóc una noia que amb 47 anys, dos hijos de la misma pareja, de repente me he lanzado al emprendimiento. I, per tant, i sóc experta en lo que soy. Jo, suerte que en este mundo hay Guillems i Paules. I Joan, que és advocat, que també tinc en la meva vida advocats que m'ajuden. Per tant, la marca, jo he creat un propòsit, com ha dit el Guillem. Jo he volgut marcar una diferència. Jo he venido a este mundo para dejar un recuerdo. I tengo un poquito de prisa, por si acaso me voy al otro mundo. I perquè vull transcendir que la gent aconsegueixi els seus somnis. Tinc experts. Jo una pregunta que li vull fer al Guillem, i és algo que a mi m'ha passat Paula també i Joan, és com ho recomendais a emprenedors i emprenedores com jo a l'hora d'escollir els Guillems i les Paules perquè ens assessorin en temes de marca? Perquè jo sóc la primera que vaig tenir moltes preguntes sobre com fer-ho i gràcies a vosaltres estic fent el que estic fent. Quins consells donaríem? Perquè jo crec que hi ha oients i oientes que estaran amb ganes de saber. O sea, què criteris tomar en cuenta per encontrar ese equipo externo que se ajuste bien a tu esencia, a tus valores i que t'acompanyi en este camino?
Guillem.
Bueno, és, la veritat és que avui en dia tenim una eina meravellosa que es diu Google. No, és una mica cruel, el de Google, perquè molt sovint els experts de veritat no els trobes a la primera plana perquè trobes els experts en màrqueting digital que han posicionat les paraules clau i tal. Per tant, moltes vegades s'ha de buscar la segona plana, també, a vegades, de resultats. Però sí que és veritat que hi ha alguns indicis. Per exemple, hi ha una vegada que vaig publicar un post que es deia un professor de marca personal sin marca personal, no?, com a pregunta, perquè hi havia, bueno, pues es va produir una discussió sobre un tio que estava donant la signatura de marca i era un senyor pues, que tenia zero perfils, era il·localitzable a Google, no havia publicat cap llibre, no, absolutament res. No? Aleshores, deia, hosti, pues és complicat. No? Per tant, home, és fàcil començar a veure si aquestes persones publiquen, si aquestes persones veus que tenen una certa incidència pública, que apareixen en conferències, apareixen en tallers, donen tallers, és a dir, que persones que siguin dinàmiques, i sobretot, jo tinc una frase que la puc traduir perfectament, que si no aportes, no importes. És a dir, persones que estiguin aportant, vale? Igual que el teu cas, que has descobert una bretxa nova, no?, amb l'art de demanar, doncs persones que hagin deixat una empremta particular, eh? Per exemple, el cas del Vivir Corriendo de la Paula, per exemple, jo crec que també és un molt bon exemple de com es pot conjugar bé el que és l'esport i el que és el benestar, el riure, etc. I a més, a sobre, pues, també en sap de marca personal, de dret i de moltes altres coses, no? Però aquest concepte en concret és un concepte que li ha valgut moltes coses. És esplèndid, no?
Joan Contijoc, advocat.
Sí.
Tu ets advocat autònom, has estat en diversos despatxos, fa molts anys que et maneges molt bé a les xarxes socials, però també, més enllà d'això, apareixes molt en programes de ràdio.
Sí, no, aquí veig que estic rodejat d'experts en marca personal, aprofitant la vinentesa, com bé saps, Mireia, doncs m'agradaria fer una miqueta una aportació, donar una visió jurídica d'aquest àmbit del que estem parlant ara, no?, de la marca personal. Efectivament, jo per la meva part, doncs, ja porto bastants anys col·laborant amb mitjans de comunicació, tant de ràdio com de premsa escrita, d'acord? I, de fet, el que m'ha semblat molt interessant que ha dit el Guillem és el fet aquest, clar, que a dia d'avui tot s'està focalitzant molt a l'àmbit digital, però, clar, l'àmbit digital, segons com, no ofereix realment el que un professional pot transmetre, i com coneixes un professional de veritat és pel fet de, doncs, això, de que o està a conferències, o escriu llibres, o col·labora en mitjans de comunicació, on pot aportar el seu coneixement, la seva experiència. O sigui, llavors, en aquest aspecte, jo, si porto anys treballant la meva marca personal, des del meu humil punt de vista, no?, ser un advocat de províncies, que dic jo, però bueno, molt content. Llavors, en aquest cas, com bé saps, Mireia, el programa de ràdio aquí, Ràdio Hostel, sempre aprofito per fer una miqueta de visió jurídica del tema que és objecte de debat, en aquest cas, el tema de marca personal. Llavors, he pres un parell de notes, el que comentava el Guillem, i en aquest cas a mi m'agradaria aportar una mica l'experiència, també com a advocat, en aquest cas, per un tema que té a veure amb el tema doncs, de la marca personal, a l'àmbit de les opinions que has fet tu referència del tema d'internet, etc. Jo tinc un client bastant important, que és un restaurant molt important, molt gran, on també celebren bodes i tal, doncs que bueno, va tenir molts problemes amb una d'aquestes pàgines web de recomanació a restaurants perquè tenia tot de crítiques negatives, que a més no eren
verídiques.
No eren verídiques.
Clar, perquè això també existeix.
On es generava doncs un procediment d'extorsió per a determinades persones doncs, per obtenir un benefici, no? Llavors, en aquest cas, doncs, jo a mi m'agradaria fer una miqueta l'advertiment de veure doncs, que la part tecnològica és molt positiva, però que, ojo, perquè des de la perspectiva doncs, els que estem en el món del dret i coneixem el que són les vicissituds d'aquests problemes, doncs, també veiem com la part tecnològica, segons com, doncs els petits empresaris o mitjans empresaris, pimes o fins i tot autònoms que poden volcar la seva imatge en l'àmbit de la xarxa poden sortir perjudicats segon com.
Vale? I tant, i a més recordem que precisament a Catalunya, aquí en aquest territori, la petita i mitjana empresa és realment la força més gran econòmica.
Sí, no, el 95% de la nostra economia està basada en pimes. Llavors, aquest aspecte és molt positiu, però en aquest cas jo tinc un exemple que és molt palmari, que és molt clar, com una empresa important que al final ha renunciat a aparèixer segons quines pàgines perquè doncs, li comportava doncs, més perjudicis que beneficis perquè va tenir aquesta mala experiència, d'acord?
I Joan, viceversa també pot passar, que empreses contractin o paguin o digue-li com vulguis o els seus propis treballadors, que són els que fan aquests comentaris positius. Això també ens hi podem trobar.
Sí, clar. Llavors aquí tenim l'altra part de l'altra cara de la moneda, on certament s'utilitza doncs, l'eina digital per generar una imatge, en aquest cas, que no és una imatge veritable. No? Llavors això també ho lligo una miqueta amb el que el Guillem també com hem apuntat, amb el tema de la revolució digital sense canvi cultural, que jo hi afegiria revolució digital sense regulació. Hi ha molts àmbits de la regulació, que sempre ho hem parlat, Mireia, sí. Com està afectant doncs, als ciutadans, els treballadors, la precarització, etc. És a dir, que el tema digital, ojo, que vull dir que tots som els primers
que ens va molt bé, i més els que ens dediquem a la comunicació.
Exacte, els que som autònoms, els que tenim pimes, etc. Però, que clar, hi ha molts àmbits que no van acompanyats a dia d'avui, que hi ha molta normativa, ahir sortia la notícia de que l'estat espanyol utilitzarà, farà un seguiment de tots els telèfons mòbils, vull dir, clar, el tema digital també hem d'estar molt alerta. Llavors, jo com a advocat, evidentment, m'ha de fer les alertes i fer incidència.
Paula.
Sí, mira, yo la pregunta a Silvia, que nos has lanzado al aire y que continúo con el hilo de Guillem, del primer paso, desde luego, yo creo que para elegir a un profesional es la calidad. Calidad que puedes contrastar pues, con experiencia, con quizá especialidad en un sector concreto. A mí me ayuda mucho ser abogada y ser experta en el sector legal para que cuando abogados quieren gestionar su marca, quizá opten por mí. Pero yo sin duda también creo que un factor esencial dentro de partir de expertos de calidad es el feeling. O sea, al final la marca hoy la estamos dejando con rasgos o con ciertos atributos profesionales objetivos y luego subjetivos. Entonces yo, y a mí más de un cliente me lo ha dicho, es que te escojo a ti por esto o no, o me he ido con aquel por esto, y suelen ser factores ya más personales.
Sí. Entonces yo creo que el relacionados con valores. Es esencial. Els sí. Valors, és el que dèiem, la memorabilitat sí. És la part penúltima de l'acció d'una persona. Sí. El primer és el valor, tal. Però si no ets memorable...
M'encanta el que dieu. A part, jo crec que clar, jo com a emprenedora que us dic que m'he llançat aquesta experiència i li dic als oients, l'edat no és un límit. O sea, jo soy la primera que he tenido que atreverme i a levantar aquí toda mi capacitat per hacerlo. Però que bé que avui a la taula tinguem les dues parts, no? El feeling, l'experiència, com diuen Guillem i Paula, i també Joan. Jo tinc abogados que m'ajuden a registrar marques, a protegir-me, a prendre consciència, això que deies tu dels avisos jurídics. Que
un advocat a la vida és imprescindible.
Sí, imprescindible. Aquest tàndim. I el feeling, òbviament, jo crec que al final tens connexió amb aquelles persones i per tant, és fonamental per escollir. Però que bien estaré en esta mesa, Mireia, gràcies.
De res a tots vosaltres. Doncs escolteu, anem a passar a la secció econòmica de la mà de la doctora Riera. La doctora Riera és professora i investigadora de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona. Molt bon vespre, doctora Riera.
Bona tarda. Les properes setmanes ens endinsarem a la banda monetària. Comencem per definir el diner. Etimològicament, el mot diner ve del llatí denarium, que era la moneda emprada pels romans per realitzar activitats comercials. Tal i com el coneixem avui, el diner són els actius que utilitzem per comprar béns i serveis dins d'una economia. Però com i per què va sorgir el diner? Doncs, entre altres motius, com un mitjà de canvi o de pagament, que és una de les tres grans funcions del diner: facilitar l'intercanvi de productes i de serveis. Imagineu-vos que per poder tenir una cosa ho haguéssim de fer com es feia antigament, a través d'un capmàs. Jo et dono 6 quilos de patates, tu em dones una gallina o un conill. Evidentment, això és molt costós, perquè hi ha d'haver una coincidència entre el que un té i el que vol, i el mateix amb l'altra persona. No se sap ben bé, a més, els valors dels productes, i evidentment es fa més difícil conforme les necessitats de les societats i els productes van creixent. Històricament, al Neolític, uns 10.000 anys abans de Crist, s'utilitzava com a mitjà de canvi l'obsidiana, una roca volcànica. Això es va fer a l'Anatòlia, l'actual Turquia. O, per exemple, a la Xina, s'utilitzava com a diner petxines. Al llarg de la història, s'han fet servir molts productes com a mitjà d'intercanvi. El gra, el bestiar, el cacau, ostres, sal, arròs... El que es feia era agafar un producte de referència i els valors dels altres productes s'establien en funció d'aquest producte de referència. Això es creu que comença més o menys al voltant de l'any 700 abans de Crist. Els primers productes de referència van ser el blat i el bestiar. És el que se'n diu el diner mercaderia. Més tard, cap al 1100 abans de Crist, a la Xina, hi circulaven miniatures de ganivets de bronze i d'altres estris, que eren els que substituïen els estris reals que es compraven. I les monedes? Doncs amb el bestiar o amb el blat era molt difícil el transport, l'emmagatzematge, la divisió... I el que es va fer va ser passar a l'or i a la plata com a productes per fer les transaccions. Les monedes es creu que apareixen per primer cop cap al segle VII abans de Crist a Lídia, a l'Àsia Menor. Abans fins i tot que a la Xina. Estaven fetes amb un aliatge d'or i plata i el valor d'aquest diner venia determinat pel contingut que tenia en or, plata o en els metalls preciosos que els formessin. Per exemple, el dracma grec, que en grec dracma vol dir sarpat, una quantitat, va desaparèixer amb l'euro, va néixer al voltant del segle VI abans de Crist. El diner es va estenent, tots els monarques, els aristòcrates, encunyen diner amb el segell identificador per certificar-ne l'autenticitat del valor. Tots hem sentit allò de «ets més fals que un duro sevillano». Doncs bé, la setmana que ve explicarem d'on ve aquesta expressió.
Moltíssimes gràcies, doctora Riera, tan clara i tan entenedora com sempre, i la setmana vinent ens seguirà explicant aquesta expressió que ens hem quedat amb moltíssimes ganes. Doncs ara entra Mercè Raga amb les notícies econòmiques i socials de la setmana. Bon vespre, Mercè.
Molt bona tarda, Mireia. La justícia avala l'acomiadament per falta a la feina i fins i tot amb justificant. El Tribunal Constitucional desestima un recurs contra un article que permet acomiadar un treballador quan falta el 20% de les jornades hàbils en 2 mesos. Més notícies. El preu de l'aigua baixarà un 5% a l'àrea de Barcelona a partir del gener del 2020. Gairebé 3 milions de clients de 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona es beneficiaran de la rebaixa de la factura de l'aigua. Els alts executius de l'IBEX 35 cobren 123 vegades el sou mitjà dels seus empleats i empreses de l'índex borsari IBEX 35 han triplicat i fins i tot quadruplicat els salaris dels seus màxims responsables en l'últim any. I la farmacèutica Bayer ha anunciat aquest dimarts un ERO per retallar en 75 persones la plantilla del centre que té a Sant Joan d'Espí, on treballen uns 900 empleats. Fonts de Bayer han assegurat que l'ERO afectarà personal de l'anomenada plataforma de serveis, és a dir, personal que dona servei a negocis al país i que realitza funcions relacionades amb sistemes d'informació o comptabilitat, entre d'altres.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Mireia del Pozo.
Mercè Raga ens portava una notícia relacionada amb el tema del preu de l'aigua. Joan Contijoc, semblen bones notícies, si més no d'entrada, que el preu de l'aigua baixa un 5% a l'àrea de Barcelona a partir de gener. Dic Joan Contijoc, pot ser qui vulgui, lògicament. Sempre és una bona notícia, tant a nivell social com econòmic.
Sí, ho és. I a més et diré una cosa, baixa, però també és veritat que a Barcelona les empreses d'aigua diuen que som les que menys aigua consumim per família, però també és veritat perquè és que comprem molta aigua embotellada. Ojo, ojo con eso. Perquè sí, l'aigua de la Geta sé que és bona, sé que no és dolenta, però el sabor...
Aleshores, què passa? Què passa amb aquest sabor de l'aigua?
Doncs a mi l'aigua de l'aixeta m'agrada, eh? Sí. De Barcelona, jo me'n recordo quan era petit, que era dolentíssima, que a casa meva llavors es compraven ampolles, però a dia d'avui l'aigua de l'aixeta, fins i tot els metges ho recomanen, que fins i tot és més bona que l'aigua embotellada, segons com hi ha una
sèrie. Sí, que depèn de quina aigua embotellada.
Parlo del plàstic.
El tema del plàstic, doncs, bueno...
Però potser...
Està molt bé que baixi pel tema, sobretot per les empreses que tenim aquí, perquè el cos empresarial industrial per utilitzar, doncs, evidentment, el que és energia, aigua, etc., doncs afavoreix totes les pimes que tenim aquí al nostre territori.
Home, i també, Joan, perquè doncs ens trobem amb que ha augmentat l'índex de pobresa i que justament a Barcelona, doncs, ha augmentat també el risc de pobresa. Aleshores, l'aigua és un bé bàsic, és un bé fonamental.
L'aigua, l'electricitat, consum de gas, etc., són béns essencials que, per sort, a Catalunya doncs, ja s'han promulgat diferents lleis que han pogut beneficiar determinats sectors que es veuen desprotegits i que, evidentment, que és un bé necessari i essencial.
Els alts executius de l'IBEX 35 cobren 123 vegades el sou mitjà dels seus empleats. Com ho veieu, això? Què em podeu dir? A nivell, un titular, cadascú.
Tu maig.
Yo creo que los directivos, aún así, se percibe como que su sueldo es una inversión y empleados muchas veces como un gasto.
Sí.
No justifico, pero creo que es verdad que... O sea, no justifico siempre. Pero quiero decir que bueno, que es una realidad y yo creo que quizá el enfoque puede ser ese.
Jo crec que, bueno, primer de tot em crida l'atenció de que de les quatre notícies, tres són negatives i una positiva. Por favor, creemos un canal de buenas noticias per crear
un rotllo.
No sé si existiria, però ja està. A veure, jo crec que els directius tenen l'oportunitat de ser molt generosos. I, per tant, me pido que lo sean i que puguin contribuir, que puguin ajudar els seus empleats i contribuir, com dèiem, al planeta, com deia molt bé a Guillem. S'ha quedat amb contribucions més enllà de fer-se una casa més gran, perquè això, com deia el Guillem, connecta amb el propòsit i per això deixa una petjada. O sigui, que espero que arribi el missatge.
Doncs en aquests moments entrarà ja a l'estudi de Ràdio Estel, el programa Plusvàlua. Ens venen de Pallapupes a explicar quina és la seva propera campanya. A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Tània Navarro, coordinadora de màrqueting i comunicació de Pallapupes. Molt benvinguda, Tània, al Plusvàlua.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres per ser-hi, perquè teniu una notícia fantàstica que explicar-nos.
Doncs sí, doncs, bueno, tots us heu d'apuntar al voluntariat de Pallapupes, que el dia 8 i 9 de novembre fem, junt amb els supermercats Condis, la ceba que fa riure. I tots direu, vaja, no? La ceba que fa riure. Doncs sí, és l'única ceba que fa riure, perquè comprant el pack de dues cebes per 1,50 €, doncs íntegrament aquest import anirà destinat a la tasca social de l'entitat.
O sigui, anem el dia 8 i 9 de novembre, que està aquí realment poquíssim, ho tenim ja, anem als supermercats Condis, dius... Sí. I aleshores en allà trobarem uns packs on van dos cebes. Això ja està muntat.
Això ja està muntat. De fet, ja posa la ceba que fa riure.
Aleshores, comprem aquests packs que valen 1,50 € i aquests diners es destinen...
Completament a la missió social de Pallapupes.
Molt bé. Aleshores, què és realment aquesta la ceba que fa riure, aquesta campanya? Només durarà aquests dos dies? Ho trobarem altres dies en altres supermercats?
Doncs no, només són aquests dos dies. O sigui, aquesta oportunitat de comprar-la són només aquests dos dies. I oportunitat també d'ajudar d'una manera que hi ha gent que, doncs, per temps o diners no li va bé d'una altra manera. Doncs així és molt fàcil. I gràcies a la cadena de Condis, doncs, que ens ha donat aquesta oportunitat, que és la primera edició que fem junt amb ells. No es tornarà a repetir en principi fins l'any que ve. O sigui que
Ho hem d'aprofitar.
Ho hem d'aprofitar, exacte. I el que sí necessitem també, que és molt important, a part de comprar, necessitem una xarxa molt gran de voluntaris que puguin estar a aquests centres Condis, que són més de 500 a tota Catalunya, doncs animant també a comprar la ceba, no? Doncs perquè, bueno, no és el mateix que si hi ha algú que... Bueno, diu, mira, compra la ceba i t'explica i et dona un fulletó, doncs és més fàcil comprar-la.
Clar, aleshores, hi ha més de 500 supermercats que estaran participant en aquesta campanya, però aleshores comentes que us fan falta voluntaris per ser en allà, en els punts.
Exacte.
Entesos. Quin és el perfil del voluntari que necessiteu? O podem ser-ho qualsevol? Com funciona això?
Tothom. Sí que és veritat que el perfil de voluntari i voluntària, sobretot que tenim a Pallapupa, sí que és noia jove, estudiant, universitària, més o menys, però en realitat tenim de tot, des de gent que... fotògrafs que diuen, ostres, com us podeu ajudar? I per un dia de nassos, que és bueno, un acte que fem a Pallapupes, ens ajuden. No sé, la meva sogra, no?, que diu, oye, ¿qué puedo hacer? Que no seré d'altra manera... ¿Cómo poder ayudar? Pues ja l'ha enxufat a un Condis també perquè pugui estar amb la seva germana. O sigui, tothom pot ajudar.
Què ha de fer?
Sí que majors de 16 anys, perdona, és l'únic requisit.
Molt bé. Més grans de 16 anys, aleshores. Què han de fer? A través de la pàgina web, a través trucant-vos, com s'han d'apuntar aquests voluntaris? Tots aquests que ens esteu escoltant, doncs ja ho sabeu, podeu aprofitar el 8 i 9 de novembre.
Exacte, i a més no han de ser els dos dies les 8 hores d'horari comercial, sinó és en horaris de 3 horetes. Us poseu a www.pallapupes.org/voluntariat i allà us podeu apuntar a qualsevol Condis de tota Catalunya, escollir el que teniu més a prop, escollir el dia i escollir l'horari.
Tània, i aquest tenim aquí per a aquelles persones que és la primera vegada que senten parlar de Pallapupes o aquelles persones que fa temps que no, bueno, doncs que no en senten parlar i estan ara una mica desubicats, que és Pallapupes. Ens ho podries explicar? Ja sabem que sou molt coneguts, heu vingut diverses vegades aquí al Plusvàlua, però bé, per refrescar memòries, doncs sempre va bé.
Sí, doncs, bueno, el Pallapupes és una entitat d'una ONG de Pallars d'Hospital, que el que intentem és... millorar l'estat emocional de les persones malaltes, bueno, a través del teatre i sobretot de l'humor, no? Que sembla que a vegades falta.
Esteu especialitzats i tant, falta moltíssim, i tant. Esteu especialitzats en nens o és per tothom?
Sí que és veritat que es va començar el programa Mare de Pallapupes a infància, però ara ja és infància planta, quiròfan, estem a l'ICO de Bellvitge també amb adults amb càncer, també a un sociosanitari per a relats amb gent gran. O sigui, ara, bueno, el que dèiem al final, l'humor el necessitem tots, no?
I tant, i més quan una persona està malalta o passa per períodes, doncs, com el que ho estaves ara comentant, no?, de càncer, doncs realment és molt bo aquest acompanyament. I davant de certes operacions, perquè un dia també ens explicàveu que abans de que un nano entri a quiròfan, doncs...
Sí, els acompanyem i fem aquest... l'acompanyament i la inducció a l'anestèsia, perdó, sigui, bueno, menys traumàtica, menys estressant, i a més està comprovat que si un nen, quan s'adorm, no està plorant, quan es desperta, tampoc. O sigui que...
Això és fantàstic i magnífic. Anem a obrir els micròfons als nostres tertulians d'avui. Sílvia Buessó, diria que tu també coneixes la gran labor de Pallapupes.
Uau, jo és que us felicito, us faig un petó a la boca.
Gràcies.
Perquè crec que teniu un propòsit que va molt més enllà de la vostra visió, missió. Teniu aquesta capacitat de mobilitzar amb el sentit de l'humor, de projectar molt bones notícies en contextos familiars, amb un malalt, amb un nen i un adult. Vull dir que jo ja, si us plau, voluntaris i voluntàries, apuntaros, que ja estáis haciendo tarde. Apunteu-vos. I crec que la ceba que fa riure és brutal, una creativitat. Llavors, aquí m'encanta perquè sou la bona combinació de propòsit, deixar una petjada, de ser, òbviament, molt amb un sentit de l'humor fi i amb una voluntat de crear sentiment des de una generositat, que mobilitzant a la població, des de la participació, vull dir que tothom fent pandilla, crec que el vostre propòsit ja ho teniu molt clar. Esteu mobilitzant a gent perquè el propòsit que aconseguiu també mobilitzi els propòsits de les persones individuals que també estan allà. Vull dir que no esteu sols i me n'alegro i segur que aconseguireu grans fons per aquesta causa tan maca que defenseu. Moltes felicitats.
Gràcies.
Sí, a més, sent la setmana de les eleccions, jo crec que donareu més d'una alegria, perquè sí, exacte, el que anirem s'entindrà aquells dies segur, que no serà tot menys fer riure i no, bon moment, eh? Ve la combinació, sí, sí.
Jo he pres molt bona nota del supermercat, perquè, de fet, jo vaig sempre a comprar els condis, tinc condis al costat de casa, i, a més, els condis venen de l'àmbit espanyolista, són molt pericos, com jo, vull dir que al final tot queda a casa, els pericos aquí estem arreu, i no
veig
molt...
que tenim dos pericos a la taula, que la Tània també està dient
sí,
que ella
sí,
també.
Sí, vamos, sòcia des de que vaig néixer, eh?
Ja en tens aquí una altra. Soci accionista. Ahir vam tenir males notícies, però bueno, ja amb sí. Espai a Pupa ja riurem, llavors. I però tant. Bueno, sí, m'agrada molt aquesta campanya. De fet, jo la meva família estic patint, bueno, tinc familiar amb una enfermedad important i sí, tot el que sigui aportar energia, positivisme i una mica de somriure a la vida, doncs ens alegra la vida.
Sí, yo me uno. Enhorabuena, de verdad, por la labor que estáis haciendo. De claro, desde luego voy a ir a comprar esta cebolla tan maravillosa que nos va a hacer reír y que va a aportar tanto. Y yo personalmente sí que he colaborado con alguna asociación estilo la vuestra y me ha aportado tanto que desde luego también hago un guiño y un brindis a que el resto de la gente se anime a ser voluntarios de, además de proyectos tan bonitos y liderados por gente que tenéis un mérito enorme. Así que gracias, por favor, por lo que estáis haciendo.
Doncs moltíssimes gràcies, Tània, a tot Pallapupes. Us animem a tots el 8-9 de novembre a anar als supermercats Condis a comprar les cebes, però no només això, a també apuntar-vos com a voluntaris. I tots, sobretot, endavant amb els tres punts que ens explicava avui Guillem Recolons. Què esteu projectant? Quina és la vostra estratègia? I gestionem a les xarxes socials, a les ràdios, als blogs i escrivint llibres. Doncs fins aquí el plusvàlua d'avui. Feliç i productiva setmana. Ens trobem dijous vinent a les 8 del vespre.